A Ràdio Maricel, a cel obert.
9:54. La setmana passada, el dijous de la setmana passada, es va presentar al Mercat Vell. Es van presentar dos estudis sobre platja i sobre litoral. Però nosaltres avui ens referirem a un d'aquests dos estudis, l'estudi tècnic sobre l'evolució temporal de la línia de la costa i la regeneració de les platges del terme municipal de Sitges. Tenim a dues de les persones que han format part d'aquest estudi. Per una banda, Laia Beni, per una altra banda, l'Amadeu Déu. La imatge ens ensenya, diguem-ne, la part central entre els dos, però en qualsevol cas els veiem a tots dos. Laia Beni, Amadeu Déu, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia. Sí que la Laia Beni, que tenim l'altaveu posat i estem tots dos.
Perfecte, o sigui que em podeu escoltar tots dos, eh?
Correcte, sí.
Perfecte, doncs bon dia, Amadeu, bon dia, Laia. Aquest estudi, que entre altres coses a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció i fins i tot els representants polítics, el fet que en els darrers, bé, del 2009 al 2021, sí, que en els darrers 12 anys, per exemple, la platja de les Botigues hagi retrocedit en amplada 44 metres. Això és molt, no?
Sí, però bé, sembla ser que aquest retrocés ha estat provocat també per l'extracció de sediments davant d'aquestes platges, no? Durant el llarg del temps, i s'ha extret un volum molt gran. Llavors, com cada any s'ha extret aquest volum tan gran, al final hi ha hagut un retrocés que es veu clarament en les dades.
Queda molta platja per això encara.
Queda moltíssima platja, perquè és la primera, just que arriba tot el sediment, que surt per Delta del Llobregat, i per gent una mica litoral en arribar a aquesta platja, i és on hi ha més acumulació. Llavors, era un punt també estratègic d'on treure, no?, la sorra.
No sé si això ens serveix per consolar-nos o no, el fet que quedi molta platja, encara que n'haguem perdut molta, o si veritablement, i després anirem per la resta de l'estudi, però ja que hem començat per aquesta xifra que ens ha cridat tant l'atenció, des d'un punt de vista tècnic, que una platja perdi, encara que sigui una platja gran, 44 o 45 metres, és molt important.
I a veure, també s'ha de tenir en compte una cosa, perquè les xifres s'han d'analitzar amb detall, si s'observa l'evolució de la distància útil de platja a les Botigues,
sí,
des del 2009, doncs la gran majoria d'aquest temps la platja ha tingut un caràcter amb certa tendència erosiva, però relativament estable. És des de principis del 2020, després del Glòria, del temporal Glòria, quan s'observa una davallada important de la distància útil de la platja. Per tant, jo diferenciaria molt bé el comportament del 2009 al 2020 i del 2020 fins a l'actualitat.
D'acord.
Sí que la gran davallada es produeix després del temporal Glòria, que coincideix aproximadament amb el que comentava la Laia, amb aquestes extraccions de sorra que afecten, evidentment, a la platja. No?
Doncs ens ho poseu molt bé. Després del temporal Glòria, s'ha pogut o no s'ha pogut recuperar part de la platja, o si en algun moment aquesta sorra perduda arran del temporal, d'aquell fortíssim temporal, es podrà arribar a recuperar?
A veure, el que nosaltres hem observat és que en algunes platges del municipi, després dels temporals, hi ha una recuperació natural de la situació pretemporal. Això sí que ho hem observat en alguns casos. En el cas de les Botigues, també és cert que disposem de poca informació des d'aleshores, tot i que pugui semblar que ha passat gairebé 2 anys, però nosaltres hem fet un estudi a partir d'imatges satelitals i fotografies aèries que, diguéssim, no es fan amb molta freqüència. De manera que des del Glòria cap aquí, doncs no disposem de moltes imatges que ens diguin exactament com està la platja actualment. Podem veure tendències aproximades i sí que hi ha una certa recuperació després del temporal, però segurament d'aquí uns mesos, quan es faci la nova sèrie de fotografies, podrem saber amb més detall com està actualment la platja i si s'ha recuperat o no s'ha recuperat del temporal.
Mm-hmm. Ara torno a demanar més matisos. Si no hi hagués hagut el temporal Glòria, l'estadística de la pèrdua de sorra a les platges hagués canviat molt?
I, esclar, aviam, aquest temporal Glòria s'ha classificat com a temporal saber perquè anualment sempre tenim dos temporals, una primavera i l'altra tardor. Aquests temporals, la majoria són de llevant, i per la disposició de les platges, i en aquest cas de les platges de Sitges, doncs sí que tenen una afectació elevada. Què passa? Doncs quan hi ha temporals d'aquests més severs, que n'hi va haver, bueno, nosaltres en el nostre estudi en detectem tres, que és el 2013, el 2017, i després l'últim, que és el Glòria. Evidentment, el Glòria no va ser un temporal de molta gran onada, gran onatge, sinó va ser molt llarg en el temps. No? Llavors, això sí que, evidentment, és un temporal sever que afecta i que després triga una mica a recuperar. I sí que realment va emportar-se molta sorra. El que passa és que en certes platges de Sitges, com hi ha una pendent molt suau, aquesta sorra no se'n va per dinàmica cap al sud. És a dir, es queda a la platja submergida, doncs més endavant, i en el següent moviment, o en el següent temporal, com si diguéssim, part d'aquesta sorra torna a sortir i es torna a regenerar de manera natural.
Això segurament no ens passaria, Laia, si les nostres platges no tinguessin aquest pendent tan suau.
No, per exemple, a les platges del Maresme el pendent aquest és molt més pronunciat i allà hi ha molts problemes. De seguida aquesta sorra, quan ve un temporal, marxa i ja no torna mai més, perquè per dinàmica ja marxa.
Entre altres coses, l'estudi conclou que les platges situades més al nord, o sigui, les platges més properes a Barcelona, tenen més tendència a l'erosió i les platges més al sud són platges que acostumen a tenir una estabilitat més important en el manteniment de la seva sorra. I fins i tot en el cas de l'estudi s'assenyala que la platja de Terramar ha estat una de les platges que ha guanyat sorra al pas d'aquests anys. Això per què és?
Bé, en part perquè les platges de més al sud, les platges que estan més urbanitzades, evidentment, són les que hi hem estat aportant sorres. No? Llavors, aquestes sorres, com he comentat abans, hi ha una part que no se'n va ni amb els temporals torna a sortir, és a dir, que hi ha com un equilibri, no? Vull dir, no hi ha una erosió molt forta, perquè potser sí que és veritat que visualment sí que veus, no?, que després d'un temporal ara mateix, no?, que estem a octubre, el temporal de l'ara al tardor, veurem que la platja, bueno, que l'aigua arriba quasi al passeig, no? Però tota aquesta sorra que ha marxat després torna, en part, d'acord? No hem fet estudi de volums, que quedi clar. Però sí que hem vist les tendències i són aquestes que queden reflexades en l'informe. Les platges de més al nord tenen més erosió, sobretot per la platja de les botigues, no? Sobretot era aquesta platja la que ens marcava una mica aquesta tendència i bueno, i també per la disposició dels ports que també frenen aquesta regeneració de sorra natural, no? Que tota la sorra que podria vindre del delta del Llobregat, doncs, bueno, hi ha molts elements que van frenant.
Ja que parleu dels ports, els espigons hi tenen alguna funció aquí? Aquells espigons que van néixer en principi per preveure o per intentar que la sorra de les platges no desaparegués massa, s'han convertit en un inconvenient o continuen sent beneficiosos en aquest sentit?
Doncs hem vist que depèn de la platja. És a dir, hi ha algunes platges que els espigons sí que estan fent una funció de protegir aquesta sorra, i en d'altres no funciona. Llavors, la nostra opinió és que s'hauria de fer una mica l'estudi detallat de cada platja, sobretot per orientació de què és el que li funciona en aquella platja concreta perquè no hi tingui erosió i retrocés.
O sigui que...
De fet, una de les conclusions del nostre informe i que ho té diverses vegades al llarg del document és que no hi ha una solució que es pugui fer servir a tot arreu igual.
Exacte.
Sinó que recomanem, que bueno, és la manera habitual de treballar, de fer estudis específics de cada platja, perquè una solució que una platja pugui funcionar, potser a la platja del costat no. Pot ser perquè estigui orientada una mica diferent, perquè l'onatge incideixi en un angle diferent. En fi, hi ha una sèrie d'elements que fan cada platja un ecosistema particular i que, per tant, s'han d'analitzar cas per cas.
Ho preguntava a Amadeu i Laia perquè és clar, des del punt de vista de no especialitzat o des de la ignorància, hi va haver un moment en la història que Sitges no tenia espigons a les platges. Els espigons es van col·locar a mitjans dels anys 50, en línies generals, i apunta l'estudi a quelcom que en algun moment alguns havia dit, que el principal problema és que era que alguns d'aquests espigons havien quedat, d'alguna manera, orientats d'una forma que no feien bàsicament res. Així com alguns d'ells sí que exercien la seva funció, uns altres estan allà, però no han resultat inútils per un problema d'orientació. Seria això?
Bueno, com hem dit abans, cada platja s'hauria d'estudiar exactament el seu cas. Però sí que és veritat que hem mirat les ortofotos de 50 i comparant-les amb l'actual. Si podeu fer vosaltres mateixos, ara ho hem dit, i feu la comparativa. Sí, es veu clarament que sí que han fet funció, en realitat. I es veu com no hi ha hagut un retrocés excessiu i es pot veure perfectament el delta que queda petitet just després de les platges urbanitzades.
Sí.
Allà sí que es veu un clar retrocés en el temps, que aquí és on estem dient que hi ha un retrocés a la línia de la costa catalana, aquí es veu molt clar. Però a nivell de platja a platja, si es mira detalladament, no es veu un retrocés molt, molt acusat.
O sigui que en línies generals, perquè aquí també hi ha hagut molt debat sobre si els espigons, si no els espigons, etc., no hi hauria cap problema en mantenir els espigons.
Bueno,
a veure, el que passa és que el nostre estudi no ha...
Sí, sí, ja us entenc, ja. Específicament no anava per aquest tema, però com que en el debat públic s'ha lligat molt si els espigons hi tenien un paper molt específic o no, el que sí es pot concloure del vostre estudi és que, no sé si ho puc dir d'aquesta manera, és que la culpa de moltes coses no és dels espigons.
No ho pots dir d'aquesta manera, perquè nosaltres, diguéssim, el que hem fet és analitzar com ha evolucionat la línia de la platja de Sitges, però no hem analitzat els motius pels quals això ha passat.
Entesos.
Només hem tingut en compte els temporals i les aportacions de sorra que s'han fet des de l'Ajuntament en el període 2014-2018. Però no hem anat més enllà, platja a platja, a estudiar els motius pels quals una platja és estable i la del costat té una tendència erosiva. Si és pels espigons, si és per l'orientació de la platja, si és pel tipus de sediment... Això no formava part de l'objectiu de l'estudi. Per tant...
Us ho plantejava perquè gairebé la pregunta que ve també és complexa en el sentit de trobar-hi una resposta. L'estudi deixa ben clar, o ens sembla que deixa ben clar, que les aportacions de sorra no garanteixen l'estabilitat de les platges, a partir del que s'ha estudiat. Es podria plantejar una certa hipòtesi de dir què hagués passat si a Sitges no s'hagués aportat ni un gram de sorra? Que durant aquests 11 o 12 anys Sitges haguéssim deixat les coses tal com estaven, les platges amb els espigons, i no haguéssim fet res més enllà dels processos naturals que els temporals i altres fenòmens meteorològics haguessin fet a les platges?
A veure, això és evidentment no ho sabem exactament, però el que sí que hem observat és que a les platges on s'han fet aportacions, al poc temps, vol dir el següent temporal que hagi arribat, tota aquella sorra extra que s'havia aportat normalment ha marxat una altra vegada. I per tant la platja ha quedat amb l'estat que estava previ a l'aportació. De manera que i això s'ha vist a totes les platges, i s'ha observat d'una manera força clara amb les imatges de satèl·lit. De manera que bé, sense saber exactament com serien aquestes platges sense les aportacions, sí que és veritat que les platges busquen el seu equilibri amb el temps i que, doncs, de la mateixa manera que les aportacions han desaparegut ràpidament, doncs potser les platges s'haguessin mantingut com estan ara.
Ahà, perquè el que sí sembla bastant evident és que, almenys per les informacions que ens han arribat, que cada estiu o cada tardor, després de la temporada d'estiu, a la majoria de poblacions on s'han fet aportacions de sorra, s'han trobat amb un resultat semblant, no?
Sí, sí, sí. És el que comentava la Laia. Els temporals de tardor acostumen a endur-se tota la sorra aportada. Diguéssim que, d'alguna manera, aquest és una operació que no és senzilla, el fet de col·locar, aportar sorra a una platja i que aquesta sorra es mantingui al llarg del temps, no és una operació senzilla. I més tenint en compte que cada vegada hi ha temporals més freqüents, temporals més severs, i per tant, bueno, és una operació que és difícil que sigui sostenible amb el temps i acostuma a ser una actuació que satisfactòria a curt plaç, però no ens pas a mig plaç.
En les conclusions de l'estudi s'exposa que cal buscar mètodes de protecció més sostenibles i s'exposa, com acaba de dir l'Amadeu i la Laia, que l'aportació de sorra no és, a hores d'ara, un mètode del qual, diguem-ne, ens en puguem refiar o amb una certa garantia. És clar, estem en el debat de sempre, perquè sí que se n'ha parlat tant, sobre quina alternativa hi ha a l'aportació de sorra. Quina alternativa hi ha que sigui sostenible i que mereixi, no sé si dir, una garantia més ferma que el que s'ha obtingut a partir de l'aportació de sorra?
Doncs d'alternatives n'hi ha moltes, però s'ha de buscar l'alternativa que funcioni, com hem comentat anteriorment, a cadascuna de les platges. Uh-huh. És a dir, en una platja, potser, ara m'ho invento,
Sí, sí, sí.
Posant un espigó en el nord més tancat, doncs aquella platja funcionaria. Una altra, els espigons no estan funcionant, doncs es busca alternatives. Per exemple, espigons submergits perpendiculars a costa. Bueno, hi ha una sèrie d'alternatives que s'han d'estudiar per cada platja. Llavors, aquesta pregunta és molt clau, perquè et donaré la resposta de que la resposta no és fàcil. És a dir, no hi ha una solució. Si no, ja l'haguéssim trobat, no?
És que, saps que, és que sabeu què ens passa, Laia i Amadeu? Que com que portem des del 1991, en què el Ministeri va fer el primer projecte, en aquest cas era d'aportació de sorra, i n'hem viscut uns quants, diguem-ne, de projectes alternatius, o que plantejaven espigons submergits, o que plantejaven, fins i tot, el darrer projecte, que era un projecte a la platja Sant Sebastià d'un espigó submergit, però que tampoc, després va haver un període d'al·legacions, es van presentar al·legacions, aquest projecte ha quedat de nou enterrat en un calaix i no se n'ha parlat més. Segurament els oients pensaran, és clar, tenen tota la raó a dir que hi ha propostes alternatives, però portem, què us diré, el camí de la creu, cercant propostes alternatives que puguin resultar, per una banda, viables i, per altra banda, financerament assumibles, si l'Estat s'hi posa de bona cara i si les institucions supramunicipals s'hi posen de bona cara. Però encara no hi ha, no sé si dir, una metodologia concreta que s'hagi pogut definir per cadascuna de les nostres platges.
No, si t'hi fixes, no és un problema de Sitges, com tu has ja una mica comentat abans. És un problema, jo no diria ni tan sols de la costa catalana ni mediterrània, és un problema a nivell mundial. La meitat de les platges a nivell mundial estan en un procés erosiu a dia d'avui. I més que hi haurà, tenint en compte els efectes del canvi climàtic. Per tant, entenc el que comentes, i més a una població com el municipi com Sitges, però no, si us hi fixeu en el vostre entorn, no hi ha cap municipi que tingui aquest problema solucionat De manera que és una problemàtica que ens hi enfrontem des de fa uns anys, però que la solució ja no pot ser la mateixa solució que s'ha anat adoptant en els últims 50-60 anys, que és construir més espigons perquè sí, o anar aportant sorra, etc. Això s'ha vist que no és sostenible i que no és cap solució a llarg plaç. De manera que el que hem de fer és, ja sé que potser ho heu escoltat moltes vegades, la solució alternativa, però realment, si volem buscar maneres de mantenir les platges i que això pugui perdurar en el temps, tenint en compte els factors ambientals, el medi marí, etc., doncs hem d'estudiar-ho bé i buscar les maneres. Però el que està clar és que el que s'ha fet fins ara no ha funcionat, ni a Sitges ni enlloc, eh? Vull dir, no. Per tant, bueno, en això estem, eh? Tots estem una mica en la mateixa direcció.
Ho plantejo una miqueta en passiva. Millor no fer res que no pensar en solucions que no poden ser eficaces, perquè tampoc hem trobat, o menys al llarg de tots aquests anys, una certa coincidència entre els especialistes que es dediquen a aquest món, en el sentit de que potser algú pensarà que és millor un espigó submergit i un altre pensarà que és millor un biòtop i un altre pensarà... Tampoc hi ha una certa coincidència a l'hora de trobar solucions no tan invasives. Tothom té bastant clar que l'aportació de sorra no és la millor solució, però no tothom té tan clar quina és la millor solució per cadascuna de les platges, com ha demostrat aquest estudi que s'havia fet sobre la platja Sant Sebastià, del qual també s'han presentat al·legacions i ha quedat en un calaix. Millor no fer res que no tenir massa clar què es vol fer?
Jo això tampoc ho tinc clar. I en tot cas, és una decisió que no és una decisió senzilla i ja entenc que s'han de tenir en compte moltíssims factors més, que no només el tècnic o l'econòmic o l'ambiental, no? Per tant, bueno, per part meva, jo no em veig capaç de donar-te una solució o una resposta a aquesta pregunta.
És que és d'aquelles, vaja, no sé si dir la pregunta del milió per polítics i per ciutadans, no? Hi ha algú que ens pugui, algú o alguns, i evidentment, no és pas un qüestionament professional ni de lluny, sinó que segurament estem davant d'una circumstància de la qual n'és difícil trobar una solució més o menys que pugui mostrar una certa garantia o que pugui contentar tothom o que es pugui considerar més o menys definitiva. I si haurem d'assumir això, també.
Sí, el que és evident és que el que hem de fer és adaptar-nos a les condicions en les que vivim. La platja de Sitges, just ahir, veia les taules del Xiringuito, que no recordo l'any, però a les taules del Xiringuito hi ha una fotografia en blanc i negre de com era el Xiringuito
fa
uns anys. Doncs quan, no sé, no sé de quin any és la fotografia, però es veu que el mar arribava al peu del Xiringuito.
Bé, i va haver...
Hi ha una platja de 30 o 40 metres davant.
Sí, sí, els més grans recordaran un temporal de l'any 49 que es van dur a la pineda que hi havia i va arribar a tocar el Xiringuito i no es van dur el Xiringuito perquè mira, perquè les circumstàncies no ho van permetre. Però sí, sí, hi havia hagut grans temporals en què el mar va arribar a les portes del Xiringuito.
Sí, el que vull dir és que tot i que ens pugui semblar que les platges són allò que no canvia, que és més o menys estable, al llarg dels anys, i tal com comentava la Laia, doncs mirant fotografies aèries dels anys 50 s'observa que la platja de les botigues pràcticament no existia, i en canvi ara tenim una platja de 100 metres d'amplada, això que comentàvem del Xiringuito, vull dir, ens haurem d'adaptar a la realitat que sigui i haurem d'assumir potser que algunes platges no siguin tot l'amples que ens agradarien. Però vaja, ens adaptarem al que vingui com ens hem anat adaptant fins ara.
Aquella sensació que tenim de pensar que en el futur, com acaba de dir l'Amadeu, ens haurem d'adaptar a que vivim un procés de regressió de les platges i que ens agradi més o menys això va més cap aquí que no cap a l'altre costat?
Uh, vaja, no, no ho sé, potser es troba una solució que sigui sostenible amb el temps, que sigui ambientalment adequada, que respecti el medi marí, etc., i es reverteix la tendència. Però a dia d'avui la tendència és aquesta. Uh-huh. Les dades del nostre estudi més o menys ho confirmen.
Uh-huh. Laia i Amadeu, per acabar, què en podem fer amb tanta incertesa, doncs? Perquè tenim ben clar el que ha passat, que és que les platges han perdut sorra, però en canvi no tenim tan clar com poder actuar en el futur, i no ho tenim clar perquè és un procés molt llarg d'anàlisi i de consideracions i de decisions. Clar, des del punt de vista de la ciutadania i d'un poble que ha viscut molt, o molt, molt, molt de la platja, com es pot gestionar aquesta incertesa?
Doncs, en primer lloc, tindrà bastanta paciència i confiar en que sí que es trobaran solucions a mig i a llarg plaç, i que siguin sostenibles, i que la idea és no perdre les platges, és evident. Uh-huh. Vull dir, no res, no crec que no es faci, és una opinió personal, però vull dir, no es perdran les platges. Ah. Vull dir, la idea és mantindre-ho, evidentment.
I afegeixo aquí una qüestió més, per tancar. I el factor humà, nosaltres podem haver estat causants també, d'alguna manera, de l'erosió de les platges?
Sí, totalment.
Totalment.
Però, en una banda, el canvi climàtic és un factor en realitat, no? Vull dir, aquest és el més important. I d'altra banda, i més com localment, també on ens posem a viure, no? És a dir, moltes vegades agafem terra-mar, no? Llavors hi ha moltes estructures, vivendes, els passejos. Hem anat com més enllà del que realment la natura ens permetia. I ara, bueno, doncs hem de lidiar amb aquest equilibri, no?
Aquesta segurament seria la conclusió que resumiria més com ens hem de plantejar el futur. Primer amb paciència i després amb, diguem-ne, amb aquell interioritzar que nosaltres som una peça petita i que la natura té unes dinàmiques el que hem de respectar i amb les quals ens hi hem d'adaptar. L'estudi que es pot veure també al web de l'Ajuntament de Sitges, l'estudi tècnic sobre l'evolució temporal de la línia de la costa i la regeneració de les platges del terme municipal de Sitges. N'hem parlat amb la Laia Benim, amb la 10-10. Laia, adeu, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.